Àlex Moldes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, i tu?
Tens el cotxe preparat per l'hivern?
Sí.
Has tardat una mica en contestar.
És que estava
entre la veritat... Sí o no. Estava entre el sí i el no.
Entre la veritat i la legalitat.
Ah, d'acord.
No, vaig justament demà a posar les rodes de contacte.
Ah, perquè... Recordin que a partir del dia 1 és necessari portar les rodes d'hivern, que ja no s'ha de dir de contacte, que s'ha de dir d'hivern, segons ens diu el nostre expert, i si un no té aquest tipus de rodes, ha de portar els equipaments necessaris.
Jo porto equipaments, però les rodes m'han donat hora per demà.
D'acord. Doncs ja estaves complint la llei, llavors, si
bueno,
portaves els equipaments.
Bueno, estava aquí amb un... Bueno, sí, no, les cadenes sempre. Bueno, no, al coll.
No, no les treus, exacte, al coll, per tirar-te al riu, si cal, no? Vinga, doncs, d'aquest tema, de com es prepara el cotxe per a l'hivern, és del que parlarem amb el Marcel Basolí d'aquí una estona, és el nostre assessor col·laborador en aquesta secció de conducció segura, conducció eficient, que des de fa temps fem aquí els dilluns. Si vostès busquen a internet, és tan fàcil com posar preparar cotxe invierno, preparar cotxe hivern o en l'idioma que vulguin, i resulta que veuran que a vegades hi ha 10 passes, no sé què, no sé quantos. Clar, dius, 10 coses? Sí, 10 coses. No és només una qüestió de rodes, en absolut. Cal mirar líquid anticongelant, cal mirar els llimpiaparabrises, cal que estiguin en bones condicions, cal mirar la bateria, etc. Hem de tenir el cotxe en condicions per poder... amb un article que he llegit diu, sembla que sigui una gran cosa, però no ens portarà més de 15 minuts, diu, fer aquesta comprovació. El que és obvi és que el tema dels pneumàtics és absolutament fonamental, però no és ni de bon tros l'única cosa, com comentarem d'aquí una estona amb el Marcel Basolí. Abans haurem donat un cop d'ull amb una informació del portal InfoSalus, Àlex,
sí,
que té a veure amb nutrició, un tema molt important, perquè és una... jo avui amb els companys al matí he dit que era un apunt avui de caire molt pràctic. Hi ha molta gent que dina fora de casa.
Molta.
Però que es fa el tàper i que en l'office de la feina, on sigui, en el seu lloc de treball, doncs fa aquest acte de menjar, no?
Doncs parlarem una miqueta d'uns quants consells per conservar el menjar en bon estat i parlarem sobretot això de com s'han de conservar tant a la nevera com si els congelem i tot això.
Perquè no tots els productes acaben tan igual. Ens dona la sensació que quan congelem una cosa, si fem bé aquesta cadena de fred i no es perd, no tots els productes aguanten igual.
Correcte.
I a mi, per exemple, em donava la sensació que un cop congelat ja...
Ja estava, no?
Sí, una cosa és que estigui bo, l'altra que no perdi propietats.
Sí, que no perdi propietats, que es conservi bé, com li podem treure el suc.
Exacte, com hem de fer la descongelació.
Correcte.
Hi ha maneres més adients.
Sí, jo crec que alguna llegenda urbana la desmitificarem.
Jo crec que sí, pel que he pogut veure em fa l'efecte que sí.
Sí, i així aprenem a fer-ho millor.
Vinga, doncs tot això per una Fundació Espanyola de Nutrició, que ha donat tots aquests consells en aquest article, com dèiem, molt, molt interessant, d'aquest portal InfoSalus, que és un portal que té a veure amb tot el que... normalment són qüestions de salut, però hi ha diversos epígrafs també que parlen, per exemple, de nutrició, que és un aspecte molt, molt important. Per què dèiem pràctic? Perquè abans hem fet aquí una miqueta l'enquesta i dels quatre que estàvem, el David Carmona menja fora... O sigui, perdó, no va a casa a dinar, dina aquí, tu també dines aquí.
Bueno, jo ara no, jo ara dino a casa, però em faig el dinar el dia abans, perquè així li faig a la senyora també.
Aquí està, pues, però durant molt temps es dina
aquí
tu.
Sí.
Per tant, t'has vist involucrat. Nosaltres, els altres tres, no, això no ens passava, no? Però, evidentment que et pot passar i val la pena tenir aquesta informació. Sobretot això, ja dic, un article de caire pràctic molt, molt interessant. I després què parlarem? Amb aquest senyor, que tu ja hi has parlat.
Sí, jo ja he parlat i la veritat és que és molt i molt interessant.
Sí. Jo diria que la paraula polifacètic es va inventar per senyors com Josu Feijó.
Pues sí, perquè la veritat és que llegint una miqueta el currículum, els logros d'aquest home, la veritat és que és un tio molt, molt interessant,
molt.
Perquè té un currículum que no és evident.
No, jo crec que hi ha poca gent que pugui presentar, perquè quan li hem demanat alguna dada seva d'informació, ens ha passat quatre currículums diferents.
Sí.
Un d'ells com a conferenciant, un altre com a astronauta, poca broma. Un altre com a esportista d'alt nivell, especialment en el camp de l'alpinisme, i després la quarta faceta, això no és de currículum, sinó que és, ell és diabètic.
Sí, sí.
I resulta que doncs, té rècords de ser la primera persona diabètica, per exemple, doncs, que ha pujat a l'Everest. O que ha fet allò dels Seven Summits, que es diu, no?
Sí, sí, sí.
Els set cims més alts dels diferents continents, tenint en compte que separen ells Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, etc.
I com a curiositat, també és instructor de surf instructor i també surf, és mestre d'arts marcials.
D'arts marcials, de karate, concretament.
Que jo crec que el més difícil, a banda de, òbviament, ser diabètic, que la qüestió no ajuda, és d'on treu tant temps aquest home.
Una passada, una passada. Parlarem amb ell. Ell, per què parlem amb ell? Perquè serà el protagonista d'una conferència que es farà dijous a la sala d'actes de Morabanc, a la seu social, que porta per títol Els somnis es compleixen? Així em pregunta, Diabetis i esport. L'organitza amb Bomosa, Vallmèdic i l'organitza i patrocina també l'Associació de Diabètics d'Andorra i també té com a patrocinador el grup Galeno. Tots ells han fet, com dèiem, doncs, possible que el Josu Feijó, que a banda d'això és també de una persona ocupadíssima, ens ha passat un full, tu l'has vist, el, sí. El de conferenciant?
Sí, sí.
Doncs resulta que està entre els 4 o 5, ara no recordo, conferenciants més cridats, més demanats en l'òrbita de l'estat espanyol.
Correcte.
És una passada. Doncs
no,
mira,
no, no, és...
El dijous aquí, una entrada absolutament lliure, però l'aforament limitat, eh? Per tant, com dèiem, intentarem, donarem un parell de números de telèfon per tal de confirmar l'assistència i tenir segur que podem anar a veure'l. Parlarem amb ell en els primers minuts de la quarta hora del programa i tancarem amb el Joan López, que ens repassarà totes les qüestions que afecten aquest cap de setmana esportiu i parlarem també, evidentment, dels convidats que tindrà el dia avui a Andorra Televisió a partir d'un quart de tres de la tarda. Però vinga, anem amb aquest tema que jo crec que és molt, molt interessant i que té a veure amb si conservem bé les coses, com ho hem de fer, etcètera, etcètera.
Doncs sí, mira, és un estudi que ha fet la Fundació Espanyola de la Nutrició, el FEN, vale, i que publica, com bé has dit, InfoSalus, aquesta pàgina web, on parla de la conservació en fred, lògicament, és la fórmula més utilitzada dins de casa per conservar les coses, però no tots els aliments resisteixen el mateix a la nevera. Vull dir, això és una cosa que hauríem de tenir present, no? Allò que fas un menjar, sigui cru o després ja cuinat i el guardes a la nevera, no tot resisteix el mateix. Per exemple, el peix fresc i la carn picada, sense cuinar, només aguanta un dia a la nevera. Vull dir, allò que el comprem i diem, bueno, ja el faré demà o demà passat.
Sí, allò que se't gira, ostres, que et convido a dinar, ah, mira, te n'havia tret això, ull, ull.
Vigilem. No vol dir que de cop i volta ja es faci malbé i sigui perjudicial, però hi ha un gran risc de que les bactèries ja comencen a actuar, que comenci a perdre propietats, és a dir, que si anem a comprar peix fresc o carn picada i que sigui que la consumim aviat, la veritat. Per exemple, el peix i la carn cuinats, o la carn crua i les conserves obertes, no? Allò que obrim un parell de llaunes i tal, això ja aguanta entre 2 i 3 dies. Les verdures crues aguanten entre 4 i 5 dies i els ous entre 2 i 3 setmanes. Allò que sempre tenim el dubte de si al supermercat els ous estan fora de la nevera, perquè quan arribem a casa els fotem a la nevera.
Aquesta és una resposta que em van donar l'altre dia. Diu, poso els ous a la nevera i diu, home, diu, tu els vas trobar a la nevera? No, però no sé.
Ara t'anava a fer un acudit molt dolent que no el faré a la ràdio.
No, ni són hores, que ja t'he enganxat, ja t'he enganxat i no...
Si el David tira una cançó, te l'explico.
Ja ho faré.
Què més? Després també parlem de la congelació. Cosa que aquests dies també es porta bastant aquí a Andorra, vull dir que tots ens conservarem bastant, perquè falta una rasca que déu-n'hi-do. La congelació també és un mètode molt utilitzat a casa per conservar els aliments, no? Siguin ja cuinats o crus, no? Allò que els fotem al congelador per congelar i treure'ls al cap d'uns dies. Per realitzar una bona congelació, aquesta ha d'estar entre menys 5 i menys 30 graus. Això també s'ha de vigilar perquè no és evident que tots els congeladors congelin, tinguin la capacitat d'assumir i d'aguantar tot aquest fred, que a vegades anem posant coses al congelador i després no les vas traient i te les trobes al cap de molts mesos.
Ostres, és veritat. I no,
també el temps de conservació, en el cas de la congelació, també varia segons els aliments. El peix blau i el marisc tenen un període de fins a 2 mesos. El pa, fins i tot 3 mesos, allò que congelem pa per, per l'esmorzar o pel que sigui, el peix blanc fins a 5 mesos, la carn entre 6 i 12 mesos i les verdures i les llegums també fins als 12 mesos. Poden estar això. Aliments que no aguanten la conservació per congelació, per exemple, els ous durs, l'enciam, no sé si algú ho fa, els plàtans, la maionesa o la carn grasa i, pel contrari, les llegums han de ser escaldades abans de posar-les a congelar. Bé, això és un consell que ens donen. Què més? Consells per conservar el menjar. A veure, ara anem ja a lo més pràctic. Hem de mantenir els aliments en refrigeració fins que es consumeixin. És a dir, un cop ja finats i tot, s'ha de posar. Res d'estar allò a temperatura, ambient, que és quan comença el tema a complicar-se. Per la descongelació dels aliments, o és preferible descongelar a la nevera. Allò de també descongelar...
Si has de consumir una cosa a les dues i tu el treus del congelador a la una, no arribes.
No.
Vull dir que s'ha de fer una mica de previsió perquè... O sigui, no és estar a temperatura ambient, però clar, no va tan ràpid com...
No, i recomanen això, deixar-ho a la nevera perquè el procés de descongelació sigui més lent i sigui més normal, no a temperatura ambient o coses d'aquestes. Les verdures es poden cuinar directament sense descongelar-se. Vull dir, allò, si les fem al vapor o d'alguna manera, allò no per
propietats.
Gaires propietats. I s'han de guardar els aliments en recipients que estiguin tancats i, si pot ser, preferiblement de vidre.
De vidre més que de plàstic.
De vidre molt més que de plàstic.
Perquè... Jo sí que és cert que alguna vegada alguna cosa que tenia congelada i la tenia congelada amb un tàper d'aquests de plàstic, que es pot posar, però sí que reconec que el gust, dic...
No és el mateix.
Un puntet de gust de plàstic. I amb el vidre això no passa.
No, no passa i es conserva bastant millor. També ens demanen, o ens diuen que tinguem cura, quan guardem la fruita i la verdura, s'ha de guardar l'espai correcte de la nevera, que a vegades ho posem tot una mica així. I ha de ser els calaixos que hi ha a sota, vale? O fins i tot, millor si les posem en bosses d'aquestes perforades especials, perquè si les guardem amb les bosses de plàstic que a vegades venen, es fa com una condensació i això fa que es malbarati molt menjar i sobretot això. S'hauria de col·locar la carn, els peixos i els ous i els aliments cuinats en les zones més fredes, que és a dalt. Les fruites, verdures i llegums en les menys fredes i el de més, al mig.
Al mig, molt bé.
Això seria una miqueta els 4 consells que ens donen aquest estudi del FEN per millorar el tema de conservar el menjar.
L'Àlex ho ha dit ràpid perquè hi havia moltes coses a comentar, però jo crec que és interessant que la gent consulti en l'article que hem penjat en el Facebook, en el Twitter, i si no segueixen la pàgina del programa, cosa que els recomano, perquè trobaran coses que estan molt bé, que entrin en l'Europa Press, se'n van a una pestanya que diu InfoSalus i allà el troben aquest article. Que és
doncs bastant... Sí, perquè llegit ja et dic, et dones compte de moltes de les errades que cometes. Sí. Aquí,
no, i sobretot, o sigui, que nosaltres, quan considerem que posem una cosa al congelador i que, té els mateixos paràmetres, jo què sé, què dius tu, unes llenties estofades que pa, per exemple, no? O que verdures. I, evidentment, cada cosa... conserva les propietats un cert temps.
Lògicament, tenim aquesta sensació de que ho fotem allà i ja està, es para en el temps, es congela i després... I no, amb això hem de tenir molta cura i ja et dic, i també a la nevera, que a vegades ho fots... I no
després saps... això de descongelar a la nevera, molt important, perquè ara, quan s'activen les calefaccions, a vegades doncs les cuines tenen una temperatura bastant més alta que la que s'hauria de tenir per poder conservar una cosa.
Sí, totes aquestes coses s'hauria de tenir molt en compte a l'hora de que perdin propietats que són molt favorables pel nostre organisme i també per evitar la possibilitat de que apareguin tot tipus de bacteris i de coses que ho poden fer malbé.
I tant que sí. Company, moltíssimes gràcies.
A tu.
Vinga, nosaltres anem a fer una pausa i després ens hi posem parlant dels consells que hem de tenir en compte per preparar el nostre vehicle per a l'hivern. Ho farem amb el Marcel Basolí.